I ara reprenem el llibre de Wagner i el cine, que recordareu que vàrem començar a comentar-lo la passada temporada. I com que és tan dens, doncs hem anat fent una part o capítol per programa. Recordem el nom dels seus editors, que no autors, ja que el llibre és un recull d'articles o d'estudis sobre el tema. Són Jaume Monjó i Sander L. Gilman, els traductors Juan Lucas i David Rodríguez Cerdán, l'editorial Fórcola. I avui toca la quarta part, que no vol dir un 25%, sinó la part número 4 del llibre, que en té 5.
Que és un 20%.
Exacte.
Bueno, en realitat és menys perquè hi ha el pròleg i després un epíleg.
Bueno, avui es diu Wagner en el cine alemany, que són 3 estudis més.
Exacte, aquest bloc és curtet, només té 3 capítols, del 12 al 14. Cada bloc cada vegada va sent més específic. El capítol 12... es dedica a Hitler, una pel·lícula d'Alemanya de l'any 1977, del Hans-Jürgen Silverberg, a Heimat, que és una sèrie d'Edgar Reis.
Estava fet per la tele fa anys, em sembla, Heimat, no?
Pot ser, jo aquestes coses no, me les he perdut, perquè si fa anys jo era petit i veia uns altres continguts a la tele.
Fa anys vol dir als principis de TV3.
Jo era... Eren els meus principis, també. Som del mateix any.
Eres un mozo.
Som del mateix any, TV3 i jo.
Les mocedades del CIT.
Doncs, bé, parlar d'aquestes pel·lícules, documentals del Werner Herzog... Hi ha una vocació, diguem, general en aquest capítol musical de Wagner. També reflexiona sobre l'ús de la cavalcada de les Valquíries, el procés de nazificació de Wagner. No? La presenta també Wagner com la figura més transnacional de la història del cinema. Se centra molt en l'àmbit d'aquest cinema de l'Alemanya federal i ho presenta també els vincles d'aquestes pel·lícules que té amb l'herència del romanticisme. Un capítol sincerament dens i que has d'haver vist aquestes pel·lícules per poder-hi entrar. Els anàlisis, doncs, i els comentaris són significatius. I el capítol 13 se centra en Alexander Kluge, director del nou cinema alemany, i reflexiona, doncs, de la guerra com a eix d'emocions a través de la música i de les pel·lícules que va dirigir ell. Hi ha temes com l'experiència urbana i el vincle narratiu entre l'òpera i el cinema. A mi d'aquests tres el que m'ha interessat més, que també és el que justificarà l'audició, és el capítol 14, que per mi és molt interessant, que és una versió cinematogràfica de Joachim Herz de l'holandesa Rand, que segons ell és la primera òpera de Wagner que es va portar al cinema. Bé, ja hem vist que al principi no és ben bé així, que es van fer pel·lícules més breus, però vaja, considerem que aquesta és la primera sencera, no? De l'any 1964, l'holandesa Rand, i que presenta afinitats aquest film amb el cinema de terror, amb Murnau. Hi ha un punt d'anàlisi sociològic sobre la visió de la pel·lícula, sobre els vampirs i els morts vivents. De fet, hi ha un capítol bastant un apartat més que un capítol dins aquest capítol. Hi ha un apartat que dedica al concepte dels no vius, de tot això, i aleshores justifica que en l'Alemanya oriental aquest cinema de terror només es feia si es considerava alta cultura, i a través d'aquesta pel·lícula, doncs, es va filtrar una miqueta aquest terror.
Alemanya oriental volem dir la RDA, no? Sí.
Exacte. Aleshores també hi ha un apartat sobre òpera i cinema, insisteixo sobre els no morts i la fascinació romàntica com a element sobrenatural, que ja estava de moda en l'època en quan Wagner, 1843, estrena l'holandès Rand. I ara, si m'ho permets, et llegiré un apartat, perquè insisteixo que això m'ha semblat bastant significatiu, sobre els no morts, una cita del filòsof Slavoj Žižek, que cita l'autor d'aquest capítol, on descriu aquest filòsof contemporani, escriu aquesta condició wagneriana com l'extrem radicalment oposat, un nom per a l'estat de la no mort propi de la vida eterna, pel terrible destí de veure's atrapat en un cicle infinit i repetitiu de dolor i culpa. I aleshores Žižek senyala que l'holandès, Wotan, Tristany i Enfortas són herois wagnerians paradigmàtics, els quals els seus pecats els condemnen a aquest destí erràtic de no mort i que només desitgen una segona mort que els hi dongui la pau. Aquests personatges comparteixen el sofriment com a destí i és una possible segona mort, però només l'holandès s'ha dit diu verdaderament l'objectiu de dur l'òpera a la gran pantalla, aquest punt terrorífic. Als altres personatges no hi ha aquest punt terrorífic.
Sí, perquè una òpera una mica
sinistra.
Té un punt sinistre, aquesta. Malgrat que em sembla que ja han acabat la producció aquesta de Bayreuth, l'última, transcorria en una fàbrica de ventiladors. Això t'ho he explicat alguna vegada, potser, no? Jo vaig anar-hi fa 3 anys i ara t'hi vaig llegir que ja l'han acabat. Aquest any ha sigut l'últim que han fet d'aquesta producció a casa la senta del Dala, en lloc de ser allà estar les noies que filen i tot això, doncs no, era una fàbrica de ventiladors i es dedicaven a empaquetar ventiladors dins de caixes de cartró. Vull dir,
gore. I es ventilaven alguna altra cosa o no sortia tampoc?
Se'ls ventilaven a tots. això és gore mental del registre, vull dir, aquestes diarrees que jo els mataria tots, això no té nom. Bueno, pues, vols afegir alguna cosa més?
Un quart a part, ja ho hem dit, 3 capítols, aquest per mi és el més significatiu, ens faltarà l'última, sí, que serà Wagner massa allà de la banda sonora, i l'epíleg d'aquest llibre, doncs, que és un llibre clau dins la bibliografia wagneriana recent, Wagner i el cine de les pel·lícules mudes a la saga de Star Wars.
He dit això. Això, doncs, anirà més que bé la resta. Per ara, doncs, bueno, com tu has dit, un dels estudis anava sobre l'Holandès Errant, doncs posarem música d'aquesta òpera per il·lustrar aquest bloc, i serà de l'acte tercer, La brillant dansa i cor dels mariners noruecs, Steuermann Lars Divacht, cor i orquestra del Festival de Bayreuth, dirigits per Voldemar Nelson de l'any 1985 en viu.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
I ara hem acabat amb els llibres, doncs parlarem d'un CD. CD del segell alemany CPO, que no és una novetat, però com que ens està costant molt que ens enviïn les noves produccions, les cases discogràfiques, hem decidit que si no tenim una novetat a mà, doncs presentarem un CD, o dos, o que siguin els que facin falta, doncs que considerem que són d'interès. I també està prou bé, no? En aquest cas concret tampoc és tan vell, perquè es va publicar el 2016 i l'enregistrament és del 2014. En aquesta ocasió es tracta d'una opereta, Die Bajader, d'Emeric Kallman, un dels grans noms d'aquest gènere, després de Strauss i Lehr, potser és l'autor més conegut, no?
Exacte. És una opereta que es va estrenar el 23 de desembre perdó, de 1921 a Viena, amb tres actes. L'edició no presenta els diàlegs. I és una combinació, musicalment combina tonades hongareses, valsos vienesos, ritmes americans, swing, un punt de música exòtica referent a la Índia, que és on succeeix l'argument.
Bueno, no, és a París, però bueno, és un príncep indi.
Exacte, hi ha el personatge aquest. Hi ha una imitació, per exemple, musical del Tarogató, que és semblant a un oboè procedent d'Ucraïna, que li dona aquest toc, i és una opereta en la línia d'altres títols del Kallman, com La vídua d'Índia, de l'any 1920, o del mateix any, 1921, Nits a l'Índia, no?
Sí. O sigui, dius per l'ambientació així una mica hindú-exòtica. Bé, deixa'm dir dues cosetes del Kallman i després sentim el primer fragment de música. Emeric Kallman va néixer a Siófok, Hongria, el 24 d'octubre de 1882. Va morir a París el 30 d'octubre del 1953. Era de família jueva, com tants altres, però això és una cosa molt graciosa, fins i tot. Era un dels compositors preferits de Hitler, si ho saps. I aquest li va oferir... fa riure, si no fos pel lucinista del personatge, li va oferir el títol d'Ari Honorari en el Kallman. Ario Honorario. I va dir que no. I va haver de marxar per cames, perquè, esclar, llavors ja era just. Entre les seves òperes més conegudes tenien la Contessa Maritza, la Princesa de les Sardes o la Duquessa de Chicago. És tota una aristocràcia, això, tots els títols.
Sí, és el que té les operetes, aquest ambient.
Va, sentirem un primer fragment del Die Bajader, que es diu O Champagner, de l'acte segon, Introduction, Tanz un Lieder Foxtrot. Hi ha un foxtrot aquí, cor de la ràdio BDR de Colònia, l'orquestra de la Casa de la Ràdio BDR de Colònia, dirigits per un nom il·lustre de la direcció, que no lliguem precisament el seu nom a l'opereta vienesa, però il·lustre al cap i a la fi, que és en Richard Boninch, el vidu de la Joan Sutherland, que ella farà 8 anys que va morir, ell encara volta pel món, eh?
8 anys ja fa de la Sutherland.
Sí, va ser el començament del programa, el número 3 el vaig fer un homenatge amb ella perquè es va morir. Ell, d'aquí 9 dies, el 29 de setembre, farà 88 tacos ja, eh? No t'ho perdis. Bueno, sentim aquest primer tros, si us sembla.
Yeah. Thank you.